Mentre, Marta Cailal, que repassarem algunes de les qüestions que s'han posat sobre la taula avui i, en fi, volem conèixer el punt de vista de la Júlia González.
Exactament, que és advocada penalista del despatx Molins i Parés. Volíem repassar, per exemple, el que avui ha declarat l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, que ha criticat algunes decisions del tribunal en aquest primer dia de judici. Són declaracions al Món RAC1.
Perquè, clar, un judici amb els que s'està imputant el delicte més greu que hi ha al Codi Penal, on s'estan demanant unes penes de presó tan elevades que el president ja comença limitant el temps d'intervenció de cada defensa, establint, a més, de forma sorpresiva que els advocats s'han d'especialitzar i que cada un d'ells ha de tocar un tema diferent, doncs ja és una limitació gravíssima al dret de defensa. Això, per si ho hagués dit la vigília uns dies abans, els advocats s'organitzaven començament del judici, no els dona capacitat de reacció.
Dues preguntes sobre aquesta opinió de Jaume Alonso Cuevillas. Primer, és correcte que el tribunal hagi limitat en 45 minuts les intervencions dels advocats defensors? Això acostuma a anar així?
A veure, no acostuma a anar així. La realitat judicial que ens trobem és que ens acostumen a donar moltes presses als jutges, però ens hem trobat en casos en què hem fet qüestions prèvies i hem estat una hora i mitja o dues hores informant sobre les qüestions prèvies. Hem de pensar que les qüestions prèvies, entre altres coses, a més de la vulneració de drets fonamentals, a més de les nulitats, el que serveixen és per reproduir prova que ha estat inadmesa o per proposar nova prova. Clar, depèn del número de prova que t'hagin inadmès, que tu hauràs d'estar més estona o menys per justificar la necessitat d'aquella prova. Per tant, el fet de que s'hagi acotat aquest temps per plantejar les qüestions prèvies, des del meu punt de vista, home, podria vulnerar el dret de defensa, evidentment, sí.
I després hi ha aquesta altra exigència per part del president del tribunal, del president Marchena, que ha demanat que els advocats s'especialitzin i que cadascú toqui un tema en les qüestions prèvies. Li he dit a un advocat, si vostè toca aquest tema, que no repeteixi l'altre. Però, clar, no ho havien avisat prèviament, els ho han dit directament avui. Això limita els drets de defensa?
Des del meu punt de vista, sí. A més, heu de pensar que nosaltres, quan preparem un judici, evidentment, a veure, no és que siguem quadriculats, intentem acomodar-nos i no repetir el que han dit els altres companys, però és possible que tu plantegis una mateixa qüestió prèvia, mateixa vulneració de drets fonamentals, però per altres raons. I em sembla que el fet de que els hi faci que es coordinin, home, els hi pot limitar en el seu dret de defensa, però sobretot si ho fa de forma sorpresiva, és a dir, bueno, ara tots us poseu d'acord quan resulta que si això ho hagués dit fa una setmana potser s'haguessin reunit tots els advocats i s'haguessin repartit entre ells les qüestions prèvies a plantejar i les haguessin discutit tots.
Aquest matí hem parlat per telèfon amb l'advocada i vostè em comentava que passi el que passi finalment amb la resolució de tot el que estan plantejant els advocats avui, tant si el tribunal ho resol demà com si ho resol quan acabi la sentència, que en principi dius té menys sentit comú això, però vaja, passi el que passi, és molt important el que els advocats exposen avui i sobretot en referència a vulneració de drets fonamentals. Perquè això, quina influència té de cara als futurs judicis o a la futura revisió de la causa que pugui haver-hi a Europa?
A veure, és fonamental que en el tràmit de qüestions prèvies es denunciïn aquestes vulneracions de drets fonamentals. Perquè si no es fa en aquest moment, després està tancada la porta a poder-ho reproduir en el recurs posterior que s'hagi d'interposar. Per tant, totes aquestes vulneracions que ja s'hagin identificat en aquest moment s'han de posar de manifest a l'inici del judici. Si no, després qualsevol tipus de vulneració que s'hagi proposat durant la instrucció, no es podria denunciar en un recurs posterior.
Si li sembla, repassarem ara una mica el que han anat comentant els advocats defensors al llarg de la jornada. Comencem per l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Vandeneinde, que ha demanat que s'acceptin els testimonis denegats, entre els quals hi ha Carles Puigdemont, Marta Rovira i Ignacio Cosidó, i també ha demanat conèixer la identitat del testimoni protegit de la causa, que és un mosso d'esquadra que assegura que va rebre ordres polítiques per facilitar la celebració del referèndum. Com es decideix que un testimoni és protegit o no? Qui ho decideix, en funció de què, i fins a quin punt té raó Vandeneinde en demanar que es conegui la identitat d'aquest mosso d'esquadra?
A veure, qui sol·licita ser testimoni protegit és el propi testimoni. perquè considera, doncs, perquè té por o perquè entén que poden haver-hi represàlies contra ell com a conseqüència de la seva testifical, i en aquest cas qui ho acorda és el jutge d'instrucció. En aquest cas entenc que devia ser Llarena qui va acordar donar-li aquest caràcter de testimoni protegit. Demanar de conèixer la identitat d'aquesta persona, home, és una petició raonable. Una altra cosa és que s'accepti, i jo crec que és difícil.
Per altra banda, Van den Einde ha demanat que s'investigui el contingut d'uns tuits que, segons alguns mitjans de comunicació, hauria fet el comandament de la Guàrdia Civil, que va redactar bona part dels informes policials que s'han tingut en compte en aquesta causa. És a dir, Daniel Baena és el comandament policial que va redactar aquests informes, és una documentació molt important, i alguns mitjans asseguren que aquest home té un compte de Twitter des d'on hauria insultat i hauria amenaçat a líders independentistes. I des del Tribunal Suprem es va dir: això no ho investiguem. Té raó en reclamar que s'investigui això? Això, com és que es deixa de banda i fins a quin punt és una reclamació de sentit comú?
A veure, jo crec que el que hagi fet en aquest cas, si és que ho ha fet el senyor Baena, no està relacionat directament, és a dir, aquests tuits no estan relacionats amb l'objecte del procediment. Una altra cosa és que, de cara a valorar la credibilitat d'aquesta persona, si és que aquesta persona intervé en el judici com a testimoni, òbviament s'han de tenir en compte totes les circumstàncies en les que aquesta persona ha intervingut. Per tant, si ell ha intervingut com a instructor d'algun d'aquests atestats i ha de declarar com a testimoni, i resulta que és una persona que ha realitzat uns tuits, diguem-ne, despectius cap a totes aquestes, tots els acusats, home, doncs el tribunal haurà de valorar la credibilitat o no d'aquest testimoni.
L'advocat de Romeva i Junqueras també ha criticat que es mantinguin en secret parts dels processos judicials que s'han iniciat contra el procés en diferents tribunals, perquè recordem que no només hi ha el Tribunal Suprem jutjant...
No, hi ha una causa a l'Audiència Nacional de la qual en feien referència amb el fiscal, que va dir que no estava, que no estava capacitat el Tribunal Superior, que no era independent o no era prou imparcial el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la causa, en aquest cas, catalana. Que, per cert, Casado ha tornat a dir el mateix, recordem-ho, per mi gravíssim, ha tornat a dir el mateix fa poca estona al Congrés de Diputats.
I també hi ha el Tribunal d'Instrucció número 13 de Barcelona.
També.
Clar, Van den Einde diu, escolta, és que tot això que s'està jutjant sobre un mateix procés, nosaltres no podem saber el que està passant en aquests altres tribunals. Els advocats defensors haurien de tenir dret a accedir a tota aquesta informació per defensar bé els seus clients?
A veure, s'ha demanat. De fet, s'ha demanat que s'enviï testimoni quan es demana que s'enviïn còpies de tot un procediment, es demana que s'enviï testimoni d'aquell procediment. I s'ha demanat que s'enviï testimoni tant de la causa que hi ha a l'Audiència Nacional com de la causa que hi ha Instrucció 13. És veritat que hi ha parts que sí s'han acordat, però no s'ha acordat la remissió íntegra de la causa. Hi ha advocats que sí que estan en el Suprem i també estan a Instrucció 13 o estan a l'Audiència Nacional, però hi ha d'altres que no. I si tenim en compte que la causa del Suprem s'ha nodrit fonamentalment de la documentació i de les diligències que s'han practicat a Instrucció 13, home, doncs lo lògic és tenir accés a tot el que ha passat a Instrucció 13, sí.
Van den Einde, ja per acabar, ha reclamat que es deixi entrar els observadors internacionals. Què en pensa vostè d'aquest tema?
A veure, jo... aquí discrepo de l'Andreu, perquè realment el fet de que s'estigui retransmitint en directe tot el judici, penso que és suficient garantia com perquè els observadors nacionals, internacionals o qui vulgui, pugui fiscalitzar, si és que s'ha de fiscalitzar, la funció en aquest cas del Tribunal Suprem en relació amb aquest judici. És veritat que segurament per les tomes, per les càmeres, per tal i com es retransmet el judici, hi hauran detalls que no es podran percebre en aquesta retransmissió, però no crec que siguin tan rellevants com per fer una denúncia per vulneració de drets fonamentals. Penso que el fet de retransmetre's, doncs, home, és suficient garantia.
Parlem de Jordi Pina, advocat de Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull, que ha denunciat, com comentàvem, que no es pugui fer servir el català per expressar-se en aquesta causa. I ell deia, home, a mi em costa més expressar-me en castellà que en català, però faré aquest esforç, però és que per mi no demanen els anys de presó que demanen per als meus clients. Fins a quin punt haurien de tenir dret a poder-se expressar en català i que hi hagi una traducció simultània per tal de no endarrerir molt el procés?
A veure, jo crec que això seria lo lògic. que ells es poguessin expressar en català. És veritat que és gent que no té problemes en principi en expressar-se en castellà, però és la seva llengua materna, el català, i per tant, si ells es troben més còmodes tenint en compte la importància que té la seva declaració, si ells es troben més còmodes parlant en català, penso que s'haurien de disposar dels mitjans per poder procedir en aquesta traducció simultània. No successiva, perquè és que successiva eternitzarà el judici. I si del que es tracta és d'intentar, per una altra banda, escurçar els tràmits al màxim possible, doncs sembla que la traducció successiva i l'escurçament són una mica contradictoris.
Perquè no sé si vostè ha assistit a algun judici en una altra llengua en què hi ha hagut traductors a dintre. Normalment com es fa la traducció? Normalment?
Normalment es fa successiva.
Normalment és successiva,
Sí.
No és simultània.
Normalment es fa successiva. Normalment sí.
Permeteu-me fer un parèntesi perquè hi ha canvi d'advocat, ara és l'advocat de Santi Vila, Pau Molins, qui pren la paraula, per tant seria el darrer torn i aquí acabaria la jornada d'avui, per tant s'haurien posicionat en aquest torn de, en fi, de qüestions prèvies tots els advocats encausats.
Recordem que estem parlant de les peticions que ha fet Jordi Pina, que és l'advocat de Sánchez, Turull i Rull. Ell s'ha queixat que no s'han admès a algunes proves que havia demanat la defensa i que no se'ls ha explicat per què no s'han admès. Normalment això va així, és a dir, es deneguen algunes proves i no es dona cap mena d'explicació o s'hauria de justificar?
S'ha de justificar, sí o sí. Hi ha un deure de motivació per part dels jutges i són interlocutòries que, a més, no poden ser objecte de recurs. Per tant, s'ha d'explicar sí o sí quin és el motiu pel qual s'inadmet una determinada prova. En la pràctica habitual ens trobem moltes vegades amb que simplement s'inadmeten i no es diu el per què. Però en un cas com aquest, amb la repercussió que té aquest judici, home, s'ha d'explicar en tots els casos, però en aquest cas encara més s'ha d'explicar per què no s'admeten determinades proves, sí. Perquè si no, no es pot recórrer, no pots contradir l'argument del jutge i qui ha sigut el que li ha portat a considerar que allò era improcedent perquè no et dona una explicació.
Pina ha reiterat la recusació de quatre magistrats perquè són els quatre jutges que van admetre la querella de la Fiscalia, que és la querella que ha acabat derivant en aquest judici. Té alguna possibilitat de prosperar això, aquestes alçades?
Penso que això ja es va resoldre. Penso que això ja es va resoldre i penso que la resolució ja és ferma. Per tant, ho veig difícil.
Pina també ha criticat que s'intenti acabar el judici abans de les eleccions, perquè diu que, clar, aquestes presses per acabar-ho tot abans de la campanya electoral...
Avui és una mostra, avui, en fi, es va per feina.
Això pot perjudicar als processats en aquest judici?
Sí, als processats, a les defenses i en general a tothom, perquè al final un judici com aquest és un judici llarg, és un judici esgotador, i haver de fer sessions com aquesta, sessió maratoniana, dia rere dia, home, doncs evidentment afecta la defensa, sí.
A més, ha presentat un informe del SEM sobre els ferits de l'1 d'octubre, que és com una nova prova. Fins a quin moment es poden presentar noves proves o nous testimonis? No sé si el límit és justament en les qüestions prèvies.
Exacte, el límit és justament les qüestions prèvies. Aquí, a més de reproduir la prova que s'ha inadmès, es poden proposar noves proves. I és en la resolució d'aquestes qüestions prèvies on el tribunal s'ha de manifestar. Per tant, és il·lògic dilatar la resolució sobre aquestes qüestions prèvies al moment de la sentència, perquè, òbviament, en aquell moment ja no es podrà practicar aquella prova.
L'advocada Ana Bernaola, que forma part de l'equip jurídic de Jordi Pina, ha demanat que se suspengui la vista fins que no es tinguin totes les proves d'aquesta causa. Això és una irregularitat greu? És normal que no tinguin a l'abast totes les proves?
No és normal i penso que en aquest cas l'Anna té tota la raó del món. No té cap sentit que encara no estiguin totes les proves a disposició de les parts, perquè el que no pot ser és que s'hagi d'interrogar, per exemple, un testimoni i en relació amb un determinat document no se li pugui exhibir perquè hagi aparegut el document o s'hagi presentat el document un mes després. No té cap sentit. Tota la prova ha d'estar a l'inici del judici i si no hi és, lo lògic és suspendre el judici.
Disculpi, però tinc la sensació que moltes de les preguntes que li estem plantejant vostè diu no és normal. A tot el que s'està posant de manifest, seria prou argument com per aturar-nos i que facin bé les coses? És a dir, s'hauria de suspendre el judici per fer les coses com cal?
Com a mínim, perquè tota la prova estigui a disposició de les parts, jo entenc que sí. Com a mínim, per això sí.
O sigui, això seria el més greu, del que hem comentat fins... Perdona.
No, per favor.
Seria el més greu és que no tinguin totes les proves
sí,
en aquests moments.
Sí.
No, ho dic perquè ens hem fet un far aquests darrers dies d'escoltar líders i de referència política a Espanya, entre ells Felipe González, dient que és un tribunal i que serà un judici modèlic. A hores d'ara, amb aquesta conversa, amb totes aquestes qüestions prèvies que s'han tractat aquest matí, amb l'advocada penalista del despatx Molins i Parés, Julia González, si més no, tot són qüestions, moltes d'elles, podríem dir, deixeu-m'ho dir, irregulars o que tenen alguna imperfecció.
Analitzem ara la intervenció de l'advocat Xavier Melero, que és el defensor de Joaquim Forn. Melero ha destacat que no pot deslligar la seva estratègia de defensa del cas contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. I el que ha fet ha estat demanar que s'acumulin les dues causes i que es tracti tot en un mateix judici. Qui ha de decidir això i si té alguna possibilitat de prosperar que ajuntin aquestes dues causes?
A veure, de fet, quan es, en el seu moment es va remetre la causa al Suprem, es va analitzar per part del Tribunal Suprem si també absorbien la competència per enjudiciar el major Trapero. I van considerar que no era necessari perquè es podien enjudiciar de forma independent. Clar, ara aquesta nova petició del senyor Melero, en tot cas, s'haurà de resoldre pel mateix Tribunal Suprem, amb la qual tot sembla que la resolució serà en el mateix sentit que ja es va dictar. Jo penso que és complicat que s'acumulin les dues causes.
Analitzem ara les peticions dels advocats que han intervingut aquesta tarda, començant per l'advocat de Jordi Cuixart, Benet Salellas. Salellas ha dit que es reserven la petició de la suspensió del judici. Llegeixo textualment el que ha dit. Ens reservem la petició de la suspensió del judici si hi ha alguna prova relacionada amb la documental i encara no es troba a disposició de les parts. Disculpi, jo no entenc res de què vol dir això. Què és això?
Entenc que el que vol dir és que si a mesura que va avançant el judici resulta el que comentàvem abans, que s'ha d'interrogar un testimoni, que en aquest testimoni se li ha d'exhibir un document i que aquest document encara no està a disposició de les parts, en aquell moment demanarà la suspensió del judici perquè no tindrà sentit continuar endavant fins que no es tingui aquest document. Podrà ser la suspensió del judici o podrà ser que aquell testimoni en concret passi a declarar en un moment posterior, que això també podria ser sense que comporti la necessitat de suspendre el judici. Però vaja, el que vol dir, entenc jo, que és això.
Mm-hmm. Salellas ha recordat que Cuixart mai no ha estat aforat. Recordem que Cuixart és activista i que, per tant, la seva compareixença davant del Suprem és difícil de justificar. Té raó?
En igual sentit que el tema de l'acumulació de procediments amb el major Trapero, sobre això també ja s'ha pronunciat el Tribunal Suprem. Clar, té raó. Home, jo no sé si té raó o no té raó. El que tinc clar és que sobre això sí que existeix una resolució judicial que ja és ferma i és difícil que es modifiqui.
Perfecte. Parlem ara de l'advocada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, que s'ha queixat que s'han incorporat al procediment milers de folis seleccionats per la Fiscalia i, clar, no han tingut temps d'analitzar si hi ha documents que afecten o no a la seva clienta. Quan s'incorpora tant de material a una causa, hi ha un temps estipulat perquè els advocats s'ho puguin mirar amb tranquil·litat i puguin fer una bona defensa?
Un temps estipulat a la llei, no. Però és de sentit comú que la gent acostuma a treballar unes hores, però també té per costum dormir. Per tant, home, que se li dongui un marge als advocats perquè es puguin examinar tota aquesta documentació és el mínim que es pot demanar. Jo penso que té tota la raó del món, sí.
També ha criticat que hi ha documents que s'han aportat en català, però que no s'han traduït al castellà. I aleshores la senyora Olga Arderiu ha dit o bé el tribunal entén perfectament el català o aquí hi haurà una indefensió de la meva clienta, perquè és que no sabran de què va aquest escrit, no? Tots els documents aportats per les defenses s'haurien de traduir obligatòriament al castellà? Com funciona?
A veure, si són documents aportats per les parts, la part que aporta el document té l'obligació d'aportar la traducció. Si no són documents aportats per les parts, sinó que són documents que s'han incorporat doncs perquè s'han remès d'un altre jutjat o perquè s'han obtingut d'algun, per exemple, de mitjans de comunicació, s'han rebut notícies de diari de mitjans de comunicació que estan en català i que s'hauran de traduir. En aquest cas, qui ha d'ordenar la traducció és el propi jutjat, és el propi tribunal.
Si em permeten, anem al Tribunal Suprem, perquè ha acabat aquesta primera sessió del Tribunal del Judici del Procés. Mar Poyato, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, ha acabat res fa just un parell de minuts aquesta primera sessió d'aquest judici del procés. Manuel Marchena ha emplaçat a totes les parts a tornar-hi demà a les 10 del matí i ha fet una petició perquè li ha recordat un dels magistrats a la sala, que és Antonio del Moral, i li han demanat a les defenses, al tribunal, que les queixes que han fet sobre la vulneració de drets fonamentals, que si tenen escrits, que si tenen documents per il·lustrar-ho, els presentin perquè els puguin tenir les acusacions de cara a les intervencions que han de fer demà. Perquè demà, a partir de les 10, intervindrà la Fiscalia, intervindrà l'Advocacia de l'Estat i Vox, i llavors el tribunal vol que tinguin constància de totes les queixes que haurien fet les defenses per poder-les respondre.
Una primera jornada, Toni, si em permets.
Sí, perdona un moment. Aquesta acotació que feia Mar Poyato, m'agradaria conèixer l'opinió de Julia González. Això és a dir, les defenses han posat sobre la taula tot un seguit d'irregularitats i ara volen que les demostrin per escrit demà a les 10 del matí.
No, el que estan dient és que totes aquestes qüestions prèvies que s'han plantejat, si és possible, s'aportin per escrit, perquè així les acusacions ho tindran més fàcil per replicar. Però bueno, és que les acusacions estaven presents en el judici, podien prendre notes de totes les qüestions prèvies que s'han plantejat, i això de demanar que es presentin per escrit, jo és la primera vegada que ho veig. És veritat que és un judici llarg, però home, tant com per no haver pogut prendre notes i fer-se un petit resum de tot el que s'estava demanant, penso que, vaja, em sembla al·lucinant.
Deies... Benet?
Sí, no, només volia comentar que crec que aquesta primera sessió del judici ens ha deixat clares algunes coses, no?, de per on aniran els trets.
Perdona, des de les 6 de la tarda que estem amb Juli González repassant com ha anat aquesta primera jornada, estic amb els pèls de punta.
Sí, nosaltres hem pogut tenir una orella...
Mira que jo tinc confiança en la justícia, però és que ara mateix... Digues.
A vosaltres hem tingut una orella i l'altra la teníem a dins el tribunal, però crec que deixa dues coses clares. Una és aquestes dues línies de defensa, ha quedat claríssima avui amb les intervencions, que n'hi ha uns que, per dir-ho així, si em permeteu parlar d'aquesta manera, doncs volen plantar batalla, volen fer una guerra basada, doncs, sobretot ja mirant a Europa, en els drets vulnerats i altres irregularitats de tot el que envolta aquest procés, i en canvi una altra línia que no. Això ha quedat claríssim amb les diferents intervencions. I la segona cosa és que realment el tribunal, allò que es diu que es vol acabar abans de les eleccions municipals del mes de maig, doncs el tribunal vol anar per feina, perquè avui el primer dia ja ha allargat 3/4 d'hora el que ha durat la sessió del que estava previst, ha volgut ventilar-se totes les qüestions prèvies totes les defenses en un mateix dia, i per tant jo crec que queda clar que bé, que limitant el temps el tribunal també marca un tempo.
Vol anar per feina, i és possible que, per tant, demà una opció és que comenci a Oriol Junqueras a la tarda. Era una opció que també hi havia prevista, si es anava molt per feina amb les qüestions prèvies. Demà només queden les acusacions, que en principi en tenen menys, per tant al migdia seria una opció que al migdia probablement haurem acabat amb els plantejaments de les parts, i per tant serà qüestió que el tribunal decideixi si vol començar a la tarda ja la declaració dels acusats, o bé si prefereix donar-se la tarda per deliberar sobre les qüestions prèvies i començar el dijous. Anava a dir una cosa sobre el que jo he entès sobre aquesta última... el tribunal dient que poden presentar escrits, i entenc que és perquè al llarg del matí les defenses han anat dient que tenien documents que volien aportar, i també ho ha fet ara Pau Molins, l'últim intervenir. Per tant, en certa manera no he entès tant que els hi posava deures de dir tot el que m'heu dit, escriviu, sinó que els hi deien tot el que m'heu dit que teníeu per escrit, passeu-m'ho.
Ja. Gràcies, Mar. Marc i Benet, en línia en qualsevol moment que necessiteu, en fi, demaneu pas. A tot això que deia, quedaven dues qüestions prèvies.
Dues qüestions per resoldre, sí.
Dues qüestions prèvies per resoldre amb Juli González.
Sí, senyor. Volíem parlar del que ha passat amb la major part de les famílies dels presos independentistes, que han tingut molts problemes per poder accedir al Suprem, i això ha passat malgrat que se'ls havia accedit a cadascun d'ells dos seients a dintre de la sala. Això és habitual que passi en judicis mediàtics, perquè han hagut d'intentar per diverses portes, no hi havia manera. No sé si estem parlant d'un fet excepcional.
Jo crec que sí, jo crec que estem parlant d'un fet excepcional, però suposo que és una qüestió de seguretat. No, la veritat és que jo aquest matí no he pogut seguir el judici, no he vist quins han estat els problemes que han tingut, però en tot cas suposo que serà una qüestió de seguretat i de protocol.
Per altra banda, avui hem vist els processats asseguts en quatre bancs al centre de la sala del Suprem on se celebra el judici. Aquest ordre amb què estaven asseguts determina d'alguna manera l'ordre amb què intervindran en el judici?
Normalment sí. Normalment l'ordre pel qual s'asseuen els acusats és l'ordre pel qual el Ministeri Fiscal, en el seu escrit de conclusions provisionals, diguem-ne, els cita. I com és el Ministeri Fiscal qui al final mana respecte l'ordre d'interrogatori dels acusats, penso que per això estan així asseguts, és lo normal.
En fi, resumint el que ens ha explicat avui l'advocada Júlia González, no és normal que es demanin proves per escrit de les vulneracions dels drets fonamentals perquè els advocats haurien d'haver pres nota, no és normal que no tinguin els advocats defensors totes les proves d'aquest judici, això ha dit que és el més greu, no és normal que no s'hagin traduït al castellà totes les proves presentades per la defensa, no és normal que no s'hagi donat temps suficient perquè les defenses puguin llegir tots els escrits, els milers de folis presentats a última hora per la Fiscalia, no és normal que no es justifiqui la no admissió d'una prova i no és normal que els familiars no puguin entrar en una sala, no sé si em deixo alguna cosa de les que vostè ha comentat.
Déu-n'hi-do. No és normal començar així, tampoc és normal. Júlia González, moltíssimes gràcies.
Moltes per haver-nos
acompanyat, advocada penalista del despatx Molins i Parés.